3 en punt, actualitzem la informació. Les tropes de mercenaris Wagner avancen a aquesta hora cap a Moscou. El grup paramilitar ha començat aquesta matinada una revolta armada contra el Kremlin i asseguren que els seus 20.000 soldats ja s'han fet amb el control de ciutats com Rostov del Don, que és on habitualment l'exèrcit rus dirigeix les operacions contra Ucraïna. El president rus Vladimir Putin els acusa de traïdors i avisa que la resposta serà contundent. El líder de Wagner, Yevgeny Prigozhin, però manté l'amenaça, assegura que tenen sota control aquesta ciutat de Rostov i ja parla de guerra civil. I aquesta hora es tanca l'operació sortida de trànsit de Sant Joan, en què han deixat l'àrea metropolitana de Barcelona prop de 400.000 vehicles. La majoria d'aquests cotxes tornaran demà, però això durant tota la tarda hi haurà mesures com carrils addicionals per mirar d'evitar les retencions. I la Colla Vella dels Xiquets de Valls ha descarregat fa una estona el primer castell de gamma extra de la temporada. És el 4 de 9 amb el Pilar, que han fet a la tradicional diada de Sant Joan. Des de Valls, Benet Iñigo, bon dia.
Bon dia, doncs sí, estarà la segona ronda quan la Colla Vella ha descarregat aquest 4 de 9 amb el Pilar, treballat, defensat, però descarregat finalment, i acaba de completar la millor actuació del que portem d'any, completant-la amb el 3 i amb el 4 de 9. Encara estan pendents de fer un altre gama extra al Pilar de 8 que intentaran a la ronda de Pilars. Menys sort ha tingut la colla rival, la colla Joves, que ha descarregat el 3 de 9, el 5 de 8, però ha intentat dues vegades sense èxit el 4 de 9 en folre. Benvingut.
I el Barça completa una temporada històrica i aconsegueix que totes les seccions professionals guanyin el títol de Lliga.
Ahir el futbol sala va posar la cirereta al pastís dels 6 títols de Lliga aconseguits, a més del futbol masculí, femení, l'handbol, el bàsquet i l'hoquei patins. El futbol sala va derrotar ahir per 2-5 al Jaén per contribuir en aquest sextet, però també al seu tercer títol de Lliga seguit i el setè de la seva història. I és a punt de començar la cursa sprint de MotoGP al circuit d'Assen als Països Baixos. Bezzecchi surt primer, el líder del Mundial Pecco Bagnaia és segon, i el millor català és Aleix Espargaró, que surt sisè. Marc Márquez ha tornat a caure aquest matí i surt 17è.
I acabem amb el temps, perquè Abel Caral, avui fa calor, però demà encara en farà més.
Sí, és que les temperatures encara podran enfilar-se una mica més que avui a molts sectors de l'interior del país, on serà més fàcil rondar, arribar als 35 graus, passar dels 35 fins i tot cap a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona, al prelitoral de les comarques de Barcelona i, evidentment, també cap a Ponent. De fet, a la plana de Lleida podrem puntualment arribar als 40 graus, igual que a la vall de l'Ebre, a la costa. Temperatures en conjunt més frenades, però amb sensació d'aixafogó marcada. Això sí, cap al nord de la Costa Brava també podrem tenir temperatures que passin amb facilitat dels 30 graus. Això demà. Avui una tarda, doncs, que també amb calor molt intensa a l'interior del país, amb possibilitat d'algun ruixat cap a l'àrea del Cadí. Demà entre mitja tarda i el vespre en pot aparèixer algun entre l'Alt Berguedà, el Lluçanès i el sud del Ripollès.
Les 3 i 3, tanquem el RAC1 migdia que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Josep Maria Casas, el control tècnic. A partir d'ara continuarem pendents de l'actualitat als butlletins informatius.
I a partir de les 11 el tu diràs amb el Dani Aguilar.
Nosaltres tornem demà a les 2. Ara us deixem amb el viatge bé. Bona tarda.
Avui en dia l'educador sexual és el porno.
Actualment consumeixo porno, soc consumidor des dels 12 anys.
És que jo no vull fer això, és que jo no vull que em tractin d'aquesta manera, a mi em fa por.
Potser l'altra persona espera que jo em comporti així, que actuï d'aquesta forma, i és que jo no ho sé fingir això.
Perquè ara més que mai cal parlar de sexe. La revolució sexual, amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Teniu la maleta a punt, oi? Perquè ara mateix sortim de viatjar.
A RAC 1, viatge bé, amb Esther Muñoz.
Molt bona tarda i benvinguts al programa de viatges de RAC1. Com ha anat la revetlla? Segur que molt bé. Doncs avui, coincidint amb la celebració de Sant Joan, comencem el nostre primer viatge bé de l'estiu, felicitant a les Joanes i als Joans que ens escolteu i convidant-vos a venir amb nosaltres aquesta tarda de ruta. Avui la nostra primera escapada serà a una vall pirinenca. De seguida anirem d'excursió a la Vall Fosca, al Pallars Jussà, on la setmana vinent s'iniciarà la temporada del telefèric que dona accés al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Una vall que podreu descobrir també si us sumeu al Festival de Senderisme dels Pirineus que s'ha organitzat del 7 al 9 de juliol. Després us portarem fins a Andorra perquè el proper dijous, 29 de juny, s'inaugurarà en aquest país veí un esdeveniment de culte al Festival Internacional Jazz Andorra Escaldes Engordany 2023. També tenim dos plans en família. D'una banda, anar a Toledo per visitar el Puy du Fou, un dels millors parcs del món, segons la plataforma de viatges TripAdvisor, i acabarem a l'Àfrica, a l'illa de la Reunió, la destinació que avui ha triat la nostra col·laboradora, l'editora del portal tusdestinos.com, Maria Jesús Tomé, per donar la benvinguda a l'estiu. Preparats per les nostres primeres escapades de l'estiu? Doncs comencem. Moment el viatge bé d'anar fins al Pallars Jussà, en concret fins a una vall pirinenca, la Vall Fosca, una de les valls més altes del Pirineu de Lleida. Allà ens hi espera Sílvia Coll, que és portaveu de turisme de la Vall Fosca. Sílvia, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Bé, com prova el dia de Sant Joan aquí a la Vall Fosca?
Doncs molt bé, sempre una època molt agraïda aquí, ho tenim tot molt verd, dies llargs, i bueno, i la primera, una de les primeres festes majors també de la temporada és per Sant Joan.
Bé, nosaltres, ja ho saps, anem cada any fins a la vostra vall, ens agrada en aquesta època, quan acabem de donar la benvinguda a l'estiu, i a més coincidint amb els festivals de senderisme dels Pirineus, que ja n'hem parlat, en vàrem parlar fa unes setmanes aquí al Viatge B, i vosaltres els celebrareu la setmana del 7 al 9 de juliol, oi?
Sí, exactament, del 7 al 9 de juliol fem la 8a edició del Festival de Senderisme Vall Fosca Pirineus. I bé, bueno, tenim un programa ple d'activitats.
M'explica'm quines activitats oferiu, oferteu, heu organitzat, doncs, per les persones que suposo que encara estan a temps d'apuntar-se, no?
Sí, ja vam obrir les inscripcions fa uns dies, estan a través de la web vallfosca.net, i per destacar-ne algunes, l'estrella que cada any triomfa és la primera activitat del festival, que comença el divendres i fem una pujada amb el telefèric. Aquí tenim un telefèric que cobreix un desnivell d'uns 400 metres i ens puja fins a l'entrada del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Uh-huh. Llavors fem la pujada a la tarda, anem a fer una caminadeta i amb sort veiem la posta de sol des de l'Estany Tort. Llavors tornem, fem un sopar a 2.200 metres, a Estany Gento, i després fem una observació d'estrelles i acabem l'activitat baixant amb els frontals al punt de partida. I és una activitat molt especial, fem en una zona Starlight per la UNESCO, al Parc Nacional a 2.200 metres, i és molt espectacular. Llavors continuem el cap de setmana, el dissabte i el diumenge tenim activitats també, per exemple, com que som també geoparc de la UNESCO, doncs tenim una activitat on ensenyem les primeres pedres de la Vall Fosca, no? Les més antigues.
Sí. On es troben? On es troben?
Això, doncs, a la zona dels Estanys també, a Capdella, que és dels últims pobles, i fem una visita guiada, una ruta guiada, un itinerari. Aquest no és gaire llarg, és molt assequible per tots els públics, doncs de Capdella fins a una zona on veiem un circ, i ho fem acompanyats d'un guia del geoparc i, a més, un guia de muntanya.
Perfecte.
Sí. Llavors també, mira, destaco una altra que crec que és molt espectacular, sobretot pels paisatges i per la vinculació amb la història de la vall.
Quina, Sílvia, quina?
Es diu Camins de Llum i d'Aigua. És un itinerari circular on, a part de gaudir d'uns paisatges que no trobareu enlloc més, és molt espectacular. Cada metre de desnivell que fas, t'has d'aturar per mirar el paisatge. Però a més anem trobant elements de patrimoni hidroelèctric, per exemple trobem la canonada, una canonada que porta l'aigua des dels estanys que tenim a la capçalera de la vall fins a la central de Capdella, on es va construir, doncs es diu així perquè es va construir la primera central hidroelèctrica que utilitzava la força de l'aigua per generar electricitat i, a més, transportar-la cap a la resta de Catalunya, cap a Barcelona, per exemple. Uh-huh. I això va ser una obra molt especial fa més de 100 anys. I fem un recorregut on veiem elements d'aquest patrimoni, ens ho explica un guia del Parc Nacional, guia del Museu Hidroelèctric de Capdella, una persona que té aquest doble perfil, a més d'un guia de muntanya, que és com hem d'anar quan anem a la muntanya.
Clar que sí, amb un guia oficial.
Ah, exacte, amb un guia que està format i ens dona molta seguretat i ens ajuda a interpretar el paisatge. I ja l'última cosa que destaco del festival és també que hi haurà un campament durant tot el cap de setmana, un campament de muntanya que recrearà un campament de antic, com era abans, doncs, com es feien els campaments, que eren molt autosuficients. I estarà obert durant tot el cap de setmana i, a més, hi farem tallers, no?, de com fer un refugi, com fer foc, temes també de cuina, i serà un espai molt interessant on trobarem gent que va vestida com s'anava a l'època, no com ara, no? Amb roba que anem molt tècnica, doncs no, serà també una aproximació a la muntanya de fa molts anys, diferent.
Sílvia, ens has parlat del telefèric que dona accés, com dèiem, al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Això explicàvem que aquest festival serà del 7 al 9 de juliol, però és que la temporada haurà començat ja el dia 1 de juliol, per tant, les persones que hi vulguin anar abans poden fer-ho.
Sí, el telefèric doncs, comença la temporada l'1 de juliol fins al 30 de setembre. Tenim 3 mesos per gaudir de la muntanya i utilitzar el telefèric, que ens aproxima a una zona que hi ha una trentena d'estanys. I diguem que la singularitat d'aquesta zona és que estan molt concentrats els estanys. Llavors, el telefèric ens ajuda a cobrir aquest primer desnivell, aquesta caminada que ens estalvia. A més, és un telefèric que té la seva pròpia història. Es va construir per la instal·lació d'una altra central posterior a la que he explicat abans i servia per transportar material. Podia fins i tot transportar un camió carregat 21 tones.
Déu-n'hi-do!
Sí, llavors és molt lent, és agradable, pots contemplar el paisatge, no arriba els 15 minuts el trajecte, llavors quan arribes a dalt doncs pots començar una excursió, veure 3-4 estanys, o bé, per exemple, fer la ruta del carrilet, una ruta que és molt senzilleta, és per on passava antigament un tren, que primer s'utilitzava per transportar material i també persones, i és una ruta que és plana, no hi ha desnivell, i passes per uns túnels que encara es conserven, i per un públic familiar i persones que potser no caminen tant, val molt la pena, veus la vall, tota la perspectiva de la vall, de la forma de vall, veus un paisatge doncs, que si no puges en un punt alt no el veus, i també val molt la pena fer aquest itinerari.
Ens deies que teniu una trentena d'estanys, com estan d'aigua en aquests moments?
Doncs esperem que molt millor, perquè justament ara aquests dies doncs, ha anat plovent durant tot el mes de juny, i estem recuperant uns registres de pluja importants, esperem que estiguin més plens, perquè no hem tingut un hivern de moltíssima neu, però sí que ha plogut molt, i el paisatge, la veritat, és que ara ha fet un gir ja fa uns dies, i és molt espectacular de veure la primavera, el verd aquest potent, no?, que amb el sol i les llums i els colors. És un paisatge que no deixa indiferent a ningú, és molt espectacular ara, aquesta època.
Clar, veure'ls tots és impossible, els 30. No sé si pots destacar-nos alguns en concret per la seva espectacularitat o perquè siguin més accessibles, no? Per les persones que anem a la Vall Fosca doncs, un cap de setmana o puguem allargar 3 o 4 dies, quins ens recomanes de veure?
Doncs sí, mira, sortint des d'on ens deixa el telefèric, tenim el primer estany, l'estany tort, que es diu tort doncs, per la forma que té, és allargat i fa així, és sinuós, i doncs, aquest és el primer que trobem. En un recorregut posem de mitja hora, podem veure el primer estany, i ho estirem una miqueta més, mitja hora més, i veurem l'estany de Colomina, on també trobarem un refugi d'alta muntanya, que a més té la peculiaritat que va ser la casa del responsable del cap de les obres de connexió dels estanys, perquè nosaltres no ho veurem, però quan arribem a la zona dels estanys comencem a veure que tenen preses de granit, la majoria, totes. I llavors estan comunicats per sota terra, no ho veiem, però hi ha una quinzena d'estanys comunicats. És a dir, que allà hi va haver una vida, a principis del segle XX, gent treballant, i aquesta casa de fusta, que era la casa del cap de les obres, ara és un refugi que forma part de l'itinerari de la travessa de carros de foc, la ruta que es passa per tots els refugis del parc. Llavors, és un lloc també on fer una parada, també puges fins doncs, l'estany tort, te'n vas a Colomina, doncs, l'estany de Colomina, i pots aturar-te al refugi.
Doncs prenem nota. Ens parlaves doncs d'aquesta destinació de senderisme que no és només ara a l'estiu, perquè durant tot l'any podem venir a recórrer aquests més de 100 quilòmetres de camins senyalitzats, no?
Sí, 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 durant tot l'any la gràcia, diguem, de la Vall Fosca és que comencem a una cota doncs, d'uns 800 metres i arribem fins al pic més alt, està pràcticament rossant els 3.000 metres. Llavors, quan, per exemple, tenim neu a la zona més d'alta muntanya, tenim tots els camins que connecten els pobles, són els antics camins de ferradura que s'han anat recuperant i tenim itineraris circulars per tota la vall. Llavors, en funció de la meteorologia i de l'època de l'any, i podem escollir una ruta o una altra. Tenim tant a la web, a la que he dit abans, a vallfosca.net, com un plànol de camins on podem triar els itineraris, que n'hi ha per tots els públics. Cert és que tenim aquí uns desnivells importants, però podem fer trams de camins entre poble i poble que són molt agradables i acabar doncs, anar a fer un bon dinar.
Quins són aquests pobles? Quins són aquests pobles, Sílvia?
Bueno, tenim 19 pobles a la Vall Fosca, o sigui, no acabaria. Però, per exemple, si volem anar a fer un bon àpat després d'una caminada, tenim restaurants a la Pobleta de Bellveí, a la Plana de Mont-ros, a Molinos, la Torre de Capdella, Espui, i tota la capçalera de la zona on surt el telefèric també. Llavors, podem triar, perquè tenim camins que ens connecten a tots aquests punts. O sigui que això ens hi posem i ho trobem fàcil.
Citaves Capdella, i a Capdella teniu un museu, el Museu Hidroelèctric.
Sí, a la central de Capdella, és una miqueta abans de Capdella, allà tenim el Museu Hidroelèctric de Capdella, on s'explica tot aquest procés de les obres de construcció de la central, com es van connectar els estanys, quins canvis va suposar socialment també a la Vall Fosca, perquè venien enginyers de fora, no eren ni del territori de Suïssa. Llavors, clar, van portar, entre altres coses, a part de l'arquitectura, tenim unes construccions prefabricades de fusta, un estil que, diguem, és diferent a la resta de la vall. També van portar un sistema educatiu, perquè els seus propis fills anaven a l'escola, i d'aquest sistema educatiu també van gaudir doncs els nens, els fills, els nens i les nenes, fills dels treballadors de l'empresa en aquell moment. Llavors, tot això s'explica al museu. A més, al museu també cada estiu hi ha una exposició.
De què va l'exposició d'aquest any?
Aquest any és Aigua Viva i és una exposició on, diguem, s'expliquen els diferents elements o les diferents obres que hi ha hidroelèctriques al municipi, no? Des de la construcció de la central de Sallente o la central de Sallente i altres elements que es poden trobar al patrimoni hidroelèctric.
Doncs Sílvia, jo crec que hem fet un bon repàs a tot el que ens ofereix la Vall Fosca ara a l'estiu. No sé si em deixo alguna cosa que vulguis comentar, algun detall, alguna recomanació que pensis que és important.
Recomanar vindre a la Vall Fosca i no només per fer, i hem parlat dels camins, hem parlat també de la gastronomia, però el simple fet de visitar els pobles o, per exemple, gent que potser no és tan caminadora i diu, no, és que no em puc moure tant. Doncs tenim, per exemple, una xarxa de miradors, molts d'ells estan a peu de carretera. I llavors és també una altra manera de visitar la vall, de conèixer-la i de tindre també aquestes vistes sense que tinguis l'anestat d'haver fet aquest esforç que potser no pots. I és una altra manera de conèixer la vall. I a l'estiu, a més, també tenim doncs, les festes majors, tenim també una gran oferta d'activitats culturals tant a tota la vall com dins del Museu Hidroelèctric. És a dir, que és un moment on realment l'olla bull molt i val la pena també vindre a veure la vall.
I clar que sí, Sílvia. Doncs moltíssimes gràcies per les teves propostes, per les teves idees, i ens veiem a la Vall Fosca.
Us esperem, i tant.
Fins aviat.
Fins aviat.
A RAC1, viatja bé. Una altra manera de viatjar amb Esther Muñoz.
Mar Marxem cap a Andorra perquè el proper dijous 29 de juny s'inaugurarà en aquest país veí un esdeveniment de culte, el Festival Internacional de Jazz Andorra-Escaldes-Engordany 2023. Un esdeveniment, atenció, que enguany arriba a la seva 39a edició, i per saber doncs quines actuacions ha programat pels propers dies ens acompanya ja el viatge bé de RAC1, la senyora Rosa Gili, cònsol major del Comú d'Escaldes-Engordany. Senyora Gili, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Abans de parlar del jazz a Andorra, vull saber, avui és dia de Sant Joan, com celebren els andorrans aquesta diada i també com anen a la revetlla?
Doncs molt bé, nosaltres també festegem el dia de Sant Joan, com vosaltres, és justament l'inici de l'estiu, aquesta nit màgica de foc, de música, i sí, sí, doncs és un dia important també aquí a Escaldes, el dia de Sant Joan.
I després de Sant Joan, com ja és tradició, el jazz Andorra-Escaldes-Engordany. M'agradaria que ens expliqués, per entrar en matèria, quina mena d'esdeveniment és.
Doncs, bueno, és un esdeveniment important per Escaldes. Va començar ja fa molts anys. En aquell moment era realment, bueno, va ser un festival de referència, no? De, bueno, estàvem a la ruta una mica al mateix, bueno, dins del recorregut de totes les grans estrelles que anaven a Sant Sebastià, que anaven a Jean Le Pen a França, a Terrassa també. Havíem tingut grans estrelles des del Miles Davis, de Diana Krall. Realment, bueno, Escaldes va ser realment bueno, una parròquia, diem aquí, una ciutat realment de jazz. Amb els anys va haver-hi una època que potser no s'hi va creure tant i va baixar una mica, però tot i així es va anar mantenint aquesta petjada del jazz, i ara des de fa dos anys doncs nosaltres hi hem cregut, ho hem volgut recuperar, creiem en els valors del jazz, la unitat, en la pau mundial, bueno, i a més també tinc a dins del meu equip comunal, el meu tinent d'alcalde, el regidor de cultura, que són uns grans amants del jazz i per tant, bueno, doncs ara estem a tope. Jo crec que amb una cartellera potent, molt interessant, no? Des de l'Aldi Meola, tenim també Michel Portal, Elian Elias, Andrea Motis, Marco Mesquida, noms que evidentment coneixeu, tots ells, doncs ja veieu que, bueno, artistes internacionals.
Sí, sí. Són primeres sí. Espasses, músics i vocalistes de renom internacional, perquè, senyora Gili, a qui va dirigit exactament el jazz Andorra a Escaldes-Engordany?
Doncs volem que vagi dirigit a tots els públics, no? Perquè, bueno, volem justament oferir una oferta així molt variada, amb uns preus molt competitius, perquè, de fet, bueno, hi ha uns quants concerts que són pagant, però amb uns preus, és a dir, ho oferim a 20 euros i un abonament per tots els quatre concerts pagant a 50, per tant, és realment per tots els públics.
Però simbòlic.
Tal qual, sí, sí, perquè realment hem volgut que sigui popular. I a més també oferim ple d'actuacions al carrer i per tant també justament perquè tothom s'acosti amb aquest món del jazz perquè continuï visquent, perquè traspassi a les noves generacions i bueno, realment hi creiem, dura 8 dies, sí. Ara en aquesta època estival i bueno, pensem que serà molt i molt interessant.
Exacte, comencen, com dèiem, el proper dijous 29 de juny, serà exactament fins al dia 6 de juliol, i el programa, doncs, veiem diferents escenaris que m'agradaria repassar amb vostè. Per exemple, Prat del Roure, aquí acolliran els caps de cartell, podríem dir.
Doncs sí, el Prat del Roure és la nostra sala d'espectacles tancada, i sí, aquí és on el que deia, no? Són els concerts de pagament, el que deia el dijous 29, doncs, Michel Portal, que és aquest artista francès, l'endemà divendres doncs tenim el gran Aldi Meola, dissabte 1 de juliol doncs l'Andrea Motis i el Marco Mesquida, el diumenge la Elian Elia, bueno, i tot això acompanyat de moltes activitats durant el dia.
Per exemple, posi'm algun exemple.
Bueno, doncs tenim des del Virelli Lagren, tenim Jazz Manús, amb artistes també d'aquí, Equip Barroc, Batista Ervin, Federica Mossa. Tenim a Daoud Salim Quintet, bueno, és que moltes coses, no? Uh-huh. Elias Lucas, Quique Pérez Quintet, bueno, és molt, molt, molt variat, realment crec que, bueno, que hauria de ser del gust de gairebé tot.
Segur que sí. També hi passaran molts artistes jazzístics cada capvespre pel Jazz al Carrer, que vostè ens el citava ara mateix. Això és el centre d'Escaldes, oi?
Doncs sí, 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 és tot aquí al voltant d'aquesta sala, realment és el centre. Fem alguna cosa al carrer, així dins del marc, de també com un pícnic, no? Parlava abans del Viral Lagren, Salim Quintet, també l'Elias Lucas i Quique Pérez, que em parlava abans. Doncs tot això és al carrer, els jardins que tenim per aquí al voltant. I també el que us he dit també és que després de cada un d'aquests concerts així pagant també fem una mica els jams, l'Andorra Jams, que li diem, és a dir, que és un postconcert que també potser és més així amb més músics locals, però que també l'any passat va tenir molt i molt èxit perquè hi havia molt de caliu, realment va ser també, bueno, va tenir molt èxit i aquest any espero que igualment.
I la programació es completarà amb el Més Jazz. Què és exactament el Més Jazz?
El Més Jazz, bueno, perquè de fet això és una col·laboració amb el Museu Carmen Thyssen Andorra, que també tenim la sort de tenir aquí, i és una mica una combinació, la combinació aquesta de jazz, al mateix temps que també amb aquesta part més artística del museu, i això per nosaltres era important perquè justament és aquesta col·laboració que va més enllà de l'essència de la música, és a dir, bueno, obrir una mica més el ventall, no? Perquè és veritat que aquest any justament hi han hagut totes aquestes col·laboracions d'entitat del país, hem col·laborat, és a dir, ho organitzem des del Comú, és a dir, l'Ajuntament d'Escaldes d'Engordany, que dieu, com ho dieu vosaltres, però ho fem en col·laboració amb l'Ambaixada de França, l'Ambaixada d'Espanya, Andorra Turisme, la Fundació UNCA, que són els nostres músics d'aquell país, i com us deia abans, al Museu Carmen Thyssen d'aquí d'Andorra també.
Per les persones que tinguin curiositat i vulguin visitar el Museu Carmen Thyssen, no? Quines obres acull?
Bueno, hi ha obres de gran qualitat, ara no tinc aquí i no voldria dir-vos de bestieses, però sí que és un museu que potser no és molt gran aquí, és una petita dimensió.
I per les persones doncs, que pensin en acostar-se fins a Andorra, no només per gaudir del jazz, sinó per participar en activitats turístiques, per visitar doncs, el seu comú, què els recomanaria durant aquesta primera setmana del mes de juliol?
Doncs bueno, nosaltres som la parròquia de Caldea, que penso que molta gent ja la coneix, però que convido evidentment a que els que no coneixin a que vinguin i els que ja ho coneixin que tornin, perquè Caldea sempre és un valor d'èxit, és passar una bona estona, familiar o no familiar, però realment és molt agradable. Però després també tenim tota la part natural. Nosaltres aquí a Escaldes tenim una vall reconeguda per la UNESCO que com a valor d'interès cultural, que es diu la Vall del Madriu per a Fita i Claró, i justament també hi estem fent moltes activitats. Això ja és una mica per la persona que li agrada la muntanya, és venir amb xiruques, amb bastons, però també és un lloc molt interessant. A més, des de fa... aquest serà el tercer any que s'està recuperant una antiga farga, una farga que tenia molta importància doncs, fa més d'un segle, i també jo crec que són moltes coses més enllà de les compres, més enllà d'altres activitats que es poden fer aquí a Andorra, però jo sí que us ho recomano de que vingueu a passar aquests dies d'estiu aquí a Escaldes i a Andorra, evidentment.
Segur que són molts els oients de Viatge a Vida, RAC1, que s'acosten a Andorra per participar en aquest Festival Internacional Jazz Andorra Escaldes Engordany 2023. Que sigui tot un èxit. Rosa Gili, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i espero que tots aquells que vinguin ho gaudeixin molt.
Segur que sí. Una abraçada. Adéu.
Igualment. Bona tarda.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza el 13 de julio. Puedes realizar tu solicitud de forma online a través de la página web correos.es. O si lo prefieres, en cualquier oficina de correos. Te recomendamos que realices tu solicitud lo antes posible para evitar esperas. Correos.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
El sector privat impulsa la nova carrera espacial. La seva economia mourà el 2040 931.000 milions d'euros, un 300% més cara. Objectiu, colonitzar la Lluna i Mart. Els Estats Units i la Xina ja competeixen per tenir-hi assentaments i explorar-ne els recursos. Vanguardia Dossier, anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda en quioscos i llibreries.
Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC+1, podcast.
RAC+1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
RAC1.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Descobriu la millor manera de viatjar a Viatge Bé.
Som a l'estiu i toca anar planificant escapades en família. Per això, ara mateix marxem cap a Toledo per visitar el Puy du Fou, un dels millors parcs del món, segons la plataforma de viatges TripAdvisor. La millor opció per viatjar sense fer un llarg desplaçament. Per parlar d'aquesta proposta i visitar el parc, tenim amb nosaltres Erwan de la Vileón. Ell és conseller delegat de Puy du Fou i ja el podem saludar. Erwan, bona tarda, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
El equipo de Viatge Bé, ya estuvimos el verano pasado en Puy du Fou, en este parque de espectáculos de época. Para los oyentes que no nos acompañaron aquel día, explícanos, ¿qué ofrece exactamente este parque a los visitantes?
Pues Puy du Fou efectivamente es un parque de espectáculos históricos de varias épocas. Durante el día, antes cada espectáculo es media hora, 40 minutos, una puesta en escena pues grandiosa, siempre con una época, pues por ejemplo el Siglo de Oro, Lope de Vega, pues que es un espadachín, un autor de genio, pero también un espadachín. Entonces, claro, vamos desarrollando un espectáculo, que es una ficción, pero muy arraigado en hechos históricos, algo muy espectacular. Estamos entre el teatro, el Circo del Sol, algo que es a la par, pues muy arraigado en la cultura y también muy espectacular. Hay varios de estos, pues seis en el parque, y después por la noche, pues un gran espectáculo de noche, que es un gran fresco histórico, desde mediados del siglo VI hasta pues mediados del siglo pasado.
Por lo tanto, muy importante subrayar que no se trata de un parque de atracciones. Las actividades son actividades de época, relacionadas con la historia.
Sí, lo único es que cuando uno dice relacionadas con la historia, pues huele a un poco a soso, a rancio, y yo creo que en nuestro caso no es así. Es que no es un parque de la historia en el sentido de que sea un museo o algo exacto, sino que son ficciones, grandes espectáculos, por eso te decía el Circo del Sol, pero siempre eficiente, jugando con pues distintas épocas. No hay atracciones, en vez de atracciones hay espectáculos, no hay sensaciones físicas, sino más bien emociones. La emoción de ver un espectáculo es súper chulo, y además pues esto de ver que es todo hablar de la cultura popular.
El último cantar, Allende, La Mar Océana, A Pluma y Espada, Cetrería de Reyes, estos son algunos de los espectáculos que ya nos explicabas el año pasado, ¿no? ¿Hay alguna novedad respecto al 2022? ¿Habéis incorporado alguna propuesta nueva?
Sí, cada año vamos implementando nuevos espectáculos, este año tres. Uno que se llama El Misterio de Sorbaces, que es un espectáculo, bueno, pues imagínate, pues un escenario de 2 hectáreas, 3.000 butacas, que habla de un poco de la época de los Reyes Godos, que además pues se muy arraigado en una tradición de la tierra donde estamos, o sea, de la conversión de Recaredo. Recaredo es el rey godo que se ha convertido al catolicismo y que ha hecho, pues digamos, la unificación entre los romanos y los hispanos romanos y los godos. Algo pues con acrobacia ecuestre, con pues baile, con combates, etcétera. Eso es uno. Otro es el Bodegón del Capitán, un restaurante espectáculo sobre los tercios del Flandes. De hecho, pues, o sea, el lema, digamos, de este espectáculo es quisiera ser tan alto como la luna, el canto de los tercios de Cataluña. Y un tercer espectáculo que se llama De tal palo, de tal astilla, ¿no? Pues es el linaje, una familia que cuenta un poco pues su vida a través de los siglos, varios personajes perteneciendo a la misma cepa, digamos, que van porque han sido testigos de grandes momentos de la historia.
Después está El sueño de Toledo, que además se realiza coincidiendo con El atardecer, ¿no? Este espectáculo en 2021 recibió el premio al mejor espectáculo de Europa en la Pax Mania Awards, ¿no? ¿Por qué es tan especial esta propuesta, Erwan?
Sí, bueno, y el año pasado recibimos el premio al mejor espectáculo del mundo por la Asociación Internacional de Parques de Estados Unidos. ¿Por qué es tan especial? Pues mira, es una puesta en escena grandiosa, enorme, pues un escenario gigantesco, 300 actores, pero 2.000 personajes, y pues las 6.000 personas que cada noche van al espectáculo pues alucinan, porque durante hora y cuarto quedas boquiabierto ante tantos semejantes efectos especiales, puesta en escena, bailes. Es un gran ballet, una coreografía gigante, pero esto pues todo contándote además pues un gran fresco histórico.
Después está el entorno, ¿no?, donde se realizan estos espectáculos, porque hay que recordar que vosotros estáis en pleno corazón de los Montes de Toledo. Háblanos de este paraje, ¿no? ¿Dónde estáis exactamente? ¿Dónde os encontráis? ¿Y cómo es el paisaje que nos encontramos?
Pues nosotros estamos a 7 minutos del casco histórico de Toledo, en el mismo término municipal de Toledo, eficiente al sur, dando a los Montes de Toledo. Estamos entre la ciudad y los montes, y es un paisaje pues típico de aquí, que es un paisaje áspero, una landa ruda, pero también muy majestuosa, como se ve a kilómetros. Y en este sitio, donde precisamente nos parece importante pues que la geografía no refleje un poco lo que queremos hacer, que es, pues, digamos, una cosa muy arraigada en la cultura popular toledana, para empezar, y eficiente, pues, una finca que luego, pues, hemos ido enriqueciendo con más de 100.000 plantaciones de vegetación autóctona, etcétera, para que, de verdad, pues, la madre del hombre, aquí no queremos que reemplace la naturaleza, sino que sea una especie de himno de amor a la naturaleza también.
Sí, porque es una de las cosas a las cuales le dais importancia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente.
Sí, hombre. O sea, nosotros somos de la gente que pensamos que no hay que tomar medidas compensatorias, sino que es una visión del mundo, es la naturaleza te preexiste y te sobrevivirá. Lo único que la puedes machacar o la puedes cuidar y mimar y además puedes enriquecer, y en eso estamos. Con la naturaleza, con la flora, pero también con los animales, celebramos la armonía del hombre y del animal, porque sí que es posible. Entonces tenemos muchas aves, también participamos en muchos programas de reintroducción, de reproducción, de reintroducción de aves en peligro de extinción, de muchos caballos también que tenemos. Tenemos una granja completa con bueyes, cabras, ovejas, y todo esto pues participa un poco de la experiencia de, hombre, pues una inmersión, no una inmersión en la historia exacta, sino en la cultura popular, quitándonos del medio todo lo que son pues los medios de hoy, los teléfonos móviles, etcétera, para hacer la experiencia real de la madera, de la piedra, de los animales, y espectáculos que, bueno, pues que te ilusionan y emocionan mucho.
Esta semana hemos inaugurado el verano, han empezado las vacaciones escolares, muchísimas familias están pensando ya en planes de fin de semana, en planes vacacionales. Vosotros os estáis preparando en este sentido, porque las familias es uno de vuestros públicos objetivos, ¿no? Y además decís que les habéis preparado un oasis de emociones con muchos puntos refrescantes para que la experiencia pues sea aún más agradable, sobre todo cuando apriete la calor, ¿no? ¿Qué puedes explicarnos en este sentido?
Sí, hombre, es que es verdad que, bueno, pues el calor es el que es, o sea, quiere decir que en Toledo hace calor, y entonces nosotros desde un principio dijimos, oye, pues tenemos dos ejes muy claros. El primero es un proyecto que hemos llamado el proyecto Retiro. Tú sabes que el parque de Retiro en Madrid, pues hay una diferencia de 7 grados entre el parque y la plaza de la Puerta del Cala, que está justo al lado. Pues nosotros es igual, queremos con plantaciones, por eso te decía 100.000 plantaciones, pero también 10.000 metros cuadrados de pérgolas, que te da pues crear zonas de sombra, de frescor, y evidentemente esto pasa también por pues zonas con agua. Y entonces, claro, este año hemos estrenado también pues los surtidores de Lazarillo, pues aprovechando las historias muy graciosas del Lazarillo de Tormes, este personaje titulado tan bonito, pues para hacer, digamos, un centro pues lleno de chorros de agua, de fuentes, etcétera. Y efectivamente en todo el parque pues están salpicadas pues varias estacas, zonas de bromizadores, etcétera, para que la experiencia
en verano sea incluso más agradable, porque claro, porque ahí encuentras emociones, pero también pues frescor.
Erwan de la Bilión, conseller delegat de Puy du Fou, muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz verano y nos vemos en Toledo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
A RAC1, Viatge bé. Viviu l'experiència del viatge amb Esther Muñoz.
Fa unes setmanes marxàvem a Tunísia de la mà de la nostra col·laboradora, la Maria Jesús Tomé, l'editora del portal de viatges tusdestinos.net, i avui la tornem a tenir aquí amb una nova escapada. Xus, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda, Esther.
Cap a on anem avui?
Doncs mira, avui us porto també cap a Àfrica, però a un territori d'ultramar de França que està a 11 hores de vol des de París.
Déu-n'hi-do.
Sí, però tot i això, és Unió Europea, pagues amb euros, pots entrar amb només el DNI i pots fer servir la targeta sanitària europea en cas que ho necessitis.
Mira, tots són avantatges, eh?
Però estàs a 10.000 quilòmetres a casa teva.
Sí, això, clar, comptant les hores de vol, ja ens ho podem imaginar.
Doncs mira, es tracta de La Reunió, que és una illa molt exòtica i molt atípica, que està a l'Índic, que està entre Madagascar i Illa Maurici, per ubicar-la geogràficament, no? I és una illa que forma part de l'arxipèlag de les Mascarenyes, amb Maurici i Isla Rodríguez, i també és la destinació perfecta per a aquells que els agrada el fer trekking a la natura. És una destinació per fer senderisme, excursions, perquè la naturalesa és impressionant.
Molt volcànica, no?
És volcànica, és molt salvatge i, de fet, és patrimoni mundial de la UNESCO. Mm-hmm. Està protegida per la UNESCO.
I com és que van triar aquesta illa? Per què?
Doncs mira, t'explico. Jo tinc dues nebodes que viuen a Andorra. Andorra té un intercanvi amb Isla Reunión. I em van parlar molt bé, em van dir doncs, que era una illa molt exòtica, que estava molt bé, i vaig dir, mira, vam tenir l'oportunitat de poder aconseguir uns bitllets bé de preu,
bé.
I vam dir, doncs anem cap allà, a veure què tal. I
a quines dates, Verona?
Vam anar al pont de desembre.
Quants dies?
Doncs en total van ser 8 dies. El que passa que, clar, entre els vols se'ns va quedar 6 dies i mig.
Suficients?
A veure, jo recomano anar-hi més dies. Recomano anar-hi 8 dies, 10 dies per fer tot els recorreguts que a mi em van faltar fer alguna cosa, però en 8-9 dies fas un recorregut important. Importantíssim, llogar un cotxe. Això sí.
A nosaltres ens agraden molt les illes aquí al Viatge Bé. Per exemple, a les Canàries hem estat a totes, també a les Balears, no? Quines mides té aquesta illa? És una illa gran, és petita,
mira,
és abastable?
Ara que has dit això de les Canàries, tinc una amic que coneix La Reunió i coneix totes les Canàries i em diu que és una, és com tenir totes les Canàries barrejades en una sola illa.
Sí?
Perquè tens el paisatge del Timanfalla, tens el paisatge també volcànic de, amb un pic important, no? Com és el Piton de la Fornés, no? Que és un volcà i a més que és actiu. O sigui, tens tot el que és la natura exuberant de la Gomera també te la pots trobar, ho tens tot en una mateixa illa, no és molt gran, jo diria, és més petita que Mallorca, una mica més gran que Tenerife, són 2.500 quilòmetres quadrats, i és una illa molt muntanyosa, és volcànica, el que sí que, per exemple, hi ha només una carretera principal que circumvala la illa, ja que no hi ha cap via que la travessi, perquè hi ha els circs de muntanya.
O sigui, has de fer la volta.
Sempre has de fer la volta,
lloc.
Sí que tens alguna carretera que va pujant, però, diguem, una autopista o una via principal és aquesta. I és una carretera que té molt trànsit, ho dic perquè si la gent hi va, que sempre quan hagin de fer excursions que sortim abans amb molt de temps, perquè jo em vaig menjar unes cues impressionants. Sí, per anar a fer les excursions, o sigui que és una recomanació important llogar un cotxe i sobretot si és a l'aeroport de Roland Garros, perquè Roland Garros era de La Reunió, que és el nom de l'aeroport de Saint-Denis, que és la capital, allà es lloga el cotxe i amb això ens mourem per tota l'illa.
Doncs no saps el que acabes de fer avui amb aquest titular que m'acabes de donar, dient que La Reunió és com un conglomerat de totes les illes Canàries, jo que
correcte.
Les he fet totes ara, jo crec que La Reunió té molts punts pel meu proper viatge. Va, què es pot fer allà, en aquesta
mira, lloc. Nosaltres vam fer avistament de cetacis, balenes i dofins. Com que era el desembre, les balenes ja havien marxat, però sí que vam veure dofins per a dojo. I a més que saltaven al costat del catamarà i clar, el nen veia
els dofins.
És un espectacle perquè els veus en el seu seu hàbitat natural, i llavors el nen estava doncs amb els ulls oberts com a plats, perquè deia, ostres, els dofins aquí al costat, no? A més, són excursions que són molt completes perquè surten del port de Sant Gils, que és el més, és el port més important, diguem, de tota la illa, i et porten un pícnic amb menjar típic, no? I destaco el tema dels pícnics perquè és una illa on es fan molts pícnics, perquè sí? Com ja es fan tant d'excursió a la natura, hi ha moltes zones habilitades perquè la gent, doncs, doncs a l'hora de dinar, en lloc de ficar-se a un restaurant, no?, i sentar-se a una taula, doncs es fan un pícnic i,
en
i
plena després, natura.
En plena natura, i després continuen el seu camí. Per exemple, allà es mengen les samuses, que són unes crestes, unes empanadilles, també farcides de carn, de verdura, formatge. Tenen també unes galetes fregides, que són el bonbon pimon, no sé si és francès o és una barreja de criollo, perquè allà es parla tant el francès com el llenguatge criollo. Mira, pots tastar una pinya, que és la pinya Victòria, que és una de les més bones que he tastat mai, perquè et pots menjar fins i tot el tronc. Tu saps que el sí? tronc de la pinya no es menja mai. Doncs allà et menges el tronc, que està boníssim. Els pícnics, a veure, hi ha força fregit, perquè, per exemple, hi ha molt pollet, hi ha molt pollastre també, doncs, arrebossat. Marida molt bé amb la cervesa local, la Dodo, i també, per exemple, doncs, tenen uns còctels molt, que estan molt bé a base del rom de la illa, el Gomagans, no?, perquè és una illa també. Tingues en compte que és un... A veure, és Àfrica, perquè estàs a Àfrica, però a la francesa, uh-huh. O sigui, però la natura...
És la barreja, la barreja aquesta, no?
Els insectes, perquè, per exemple, la nostra temporada, quan vam anar, hi havia cucaratxes, però no eren les cucaratxes lletxotes que hi ha a casa, no?
Veiem eren unes... parisines.
Eren sí, eren cucaratxes africanes que, a més, voladores, i les veies i deies, Déu-n'hi-do, que on no m'he ficat, no? Però això també formava part del paisatge, no? La cucaratxa, les cuques voladores. Això també m'ho van dir les meves nebodes.
Parla'ns de les platges. No, a Tunísia em vas explicar fa unes setmanes que no us vau banyar per l'època de l'any en què era, a partir de la primera desembre, a Illa Reunió?
Sí, a veure, a desembre a l'Illa Reunió et pots banyar. El que passa que jo no et diria que és una destinació de platges. Per un problema.
Per què?
Perquè hi ha taurons. Hi ha taurons i, a més, hi ha el tauró toro, que és el tauró... a veure, poca broma, eh? En 10 anys han tingut 21 atacs de persones i 10 persones han mort. I llavors només et pots banyar en unes piscines que estan protegides per xarxes o per esculls naturals. Jo m'he banyat a les platges de la Reunió, m'he banyat a Bucan Canot, que és potser el municipi més turístic de l'illa, i a Roche Noirs, que a Sant Gils, que abans he parlat d'ella. Però clar, pensa que només et pots banyar en un trosset de platja,
val,
perquè hi ha xarxes,
habilitat
pel bany. I a més, hi ha quatre socorristes que estan mirant tota l'estona a la platja on tu t'estàs banyant.
Vigilants, clar.
O sigui, perquè això dels taurons, poca broma. Jo quan vaig fer l'excursió per veure balenes i vaig preguntar al capità, escolta, ja em puc banyar aquí perquè m'agrada molt, doncs ja estic al mar. Va dir, no, aquí hi ha taurons, no et pots banyar, ni se t'acudeixi. Clar, a qui li agradi la platja i fer banyar-se on vulgui, home, doncs no hi vagis a la Reunió. A la Reunió potser doncs per fer trekking, no? I de fet, un dels socorristes, perquè clar, el fet de ser periodista i li preguntes, i això, els taurons...
Tot el dia preguntant.
Clar, som uns preguntons. Jo li vaig preguntar al senyor i em diu, mira, jo he vist un tauró allà on està el teu fill que està jugant a la sorra, he vist un tauró apropar-se. I llavors, poca broma.
No te la juguis.
No te la juguis. Si vas a la Reunió, et pots banyar a les... Hi ha també doncs, zones de bany habilitades, però no a platges que no estiguin protegides.
Són platges paradisíaques.
Són platges paradisíaques, amb l'aigua molt calenteta, molt calenta, de fet, més calenta gairebé que en el Carib, en el meu cas, quan
turqueses,
jo em vaig banyar.
Aigua turquesa.
Hi ha aigua turquesa en algunes zones, sí. Però tampoc, jo diria, si vols platja, vés-te'n a Maurici, que ho tens al costat, hi ha més vols. Mira, una combinació que pots fer és natura a la Reunió i platges a Maurici, que a més a Maurici no tenen els problemes dels taurons i els hotels són molt millors.
A Maurici hi has estat?
A Maurici sí que he estat, però vull dir que només vaig anar per veure un hotel i llavors no vaig poder gaire recorregut, però sí que recordo unes platges espectaculars.
Si he de tornar.
He de tornar i amb més temps, això sí.
Em portes
sempre.
A mi, t'acompanyo a fer un reportatge.
Encantada.
Xus, abans ens deies que la Reunió és una illa volcànica.
Sí. Sí, totalment. A més, el Piton de la Fornàs, o el Piton de la Fornés, és un volcà que entra en erupció cada 9 mesos. O sigui, cada 9 mesos de mitjana. Pot ser que en un any entri 4 cops en erupció i després estigui 2 anys. Però tu a sobre estàs a vacances i te'l trobes amb erupció i l'espectacle és al·lucinant.
Sí, brutal.
Hi ha una excursió que pots veure a la Reunió des de l'helicòpter i t'ho imagina't ja si el volcà està en erupció. És un espectacle de la natura impressionant. I a més, tu fixa't que hi ha uns paisatges canviants, perquè passem d'un paisatge tropical i exòtic a la costa, després que anem pujant, la vegetació és més de muntanya, per després passar al paisatge lunar de les zones volcàniques. O sigui que és un canvi espectacular. També hi ha un canvi d'alçada important, eh? Les oïdes aquí també poden patir, en el meu cas van patir, ja et dic, a la Reunió. Però, per exemple, l'excursió per conèixer el Piton de la Fornés, mira, tu tens uns 25 quilòmetres de carretera i comences amb un centre temàtic on t'ensenyen com funcionen les entranyes de la Terra, hi ha vídeos en 4D per fer una miqueta, un aperitiu de com és la zona volcànica,
sí?
I després ja fas cap a la carretera 25 quilòmetres i hi ha llocs molt macos. Mira, hi ha un mirador, que és el Net de Bef, que tu quan estàs al mirador sembla que estiguis veient el Parc Juràssic. Perquè la vegetació és espectacular, sembla extreta de la sembla extreta d'aquesta pel·lícula. És que són paisatges molt primigenis, de veritat. Després, per exemple, tens cràters com el Comerson, que és un gran cràter que es va crear per una de les grans erupcions al Piton de la Fornés. Després aquí ja comença a ser un paisatge més àrid, tens la Plaine des Sables, que és una plana, que és un preludi doncs, al pas del Vélecom, que és el millor mirador del volcà. Des d'aquí pots veure el volcà i aquí començaria un trekking cap al volcà, que són 4, 5, 6 hores. A més, és un trekking que és millor fer-ho acompanyat, amb aigua, amb temps suficient per poder tornar. I
amb guia també?
Amb guia, sempre, perquè també tingues en compte que el volcà entra en erupció cada 9 mesos. Et pots trobar una erupció.
Clar, clar, hi ha moltes possibilitats.
Hi ha possibilitats, per tant, no, aquí no s'ha de fer broma amb això, hi has de fer una excursió, organitzar-te bé amb un guia i amb una persona
tot.
Amb una persona que en sàpiga, eh? O sigui, són unes 6 hores d'anada i tornada.
Després, el pas de Vélecom, ens parlaves d'ell, no?
Sí, el pas de Vélecom és a la plana d'on tens la millor perspectiva del volcà. Del que és el cràter principal, que és el que et dic que trigues 5-6 hores entre anada i tornada.
El vau fer vosaltres?
Aquest no el vam fer perquè ja estàvem molt cansats. És que això eren moltes hores i la veritat és que ja et dic, per això dic que 10 dies a la reunió seria el més important.
I també per gent que estigui prou preparada, no? I acostumada, no? A fer trekking
llargs.
A veure,
no és un trekking difícil? O sigui, jo, per exemple, el meu fill l'hagués pogut fer. Una altra cosa, per exemple, és el trekking per anar al Piton des Neiges, que és el cim més alt de la Reunió, i és el cim més alt de l'Oceà Índic, aquest té 3.000 metres. Aquí sí que has d'estar en bona forma física, eh? Uh-huh. Perquè la ruta aquí és exigent i si no ets un senderista doncs amb quilòmetres, no? I
amb experiència.
Uh-huh. Tingues en compte que és una illa que té 900 quilòmetres de senders i de camins.
És una brutalitat.
És una brutalitat. Allà pots fer de tot. I, per exemple, si no t'agrada caminar, tens llocs on pots anar amb el cotxe. I pots veure els paisatges. Per exemple, el Pic del Maidó, que és accessible, pots anar amb el teu cotxe, pim-pam, fas la foto, la puges a l'Instagram, no?
I ja està.
I has fet la natura a l'illa Reunió, no? Perquè a més té, ja et dic, els circs de muntanya que són tres, que són Mafate, Cilaos i Zalassí, són espectaculars.
Mm-hmm. Ens deies que la Reunió és un lloc espectacular per fer senderisme, no? Vas fer alguna excursió?
Sí, vaig fer una excursió. De fet, vaig anar a veure moltes cascades, perquè també diria que és l'illa de les cascades.
Salts d'aigua.
Sí, hi ha molts salts d'aigua. Molts salts d'aigua espectaculars, com la Gran Galet, el Trou de Fer, Takamaka, o la Bola de Le Magui. O sigui, hi ha molts. Tu pots escollir, mira, avui me'n vaig a veure a Takamaka i vaig a caminar fins a tal cim, no? O sigui, tu pots fer-te un itinerari doncs, per fer les teves rutes i veure doncs, el que més t'agrada. No?
Uh-huh. Alguna cosa més destacada?
Sí, mira, jo per exemple et destacaria, tenen una gastronomia molt particular, t'he parlat abans de les samuses, no, de les crestes típiques que tenen, però per exemple tenen també el curry pulet, és pollastre amb arròs i amb llenties. Tot maridat amb espècies, perquè tingues en compte que la Reunió és una barreja també entre cultura malgaixa de Madagascar, de la Índia, de França, i estem parlant de que és una entitat cultural molt important, no? O sigui, hi ha una barreja, ho veus, no? amb la gent, no? En que molts parlen criollo, molts parlen francès, l'anglès no tant, o sigui, sí que vam trobar que l'anglès no el parlen tant, i inclús en llocs turístics, però amb el francès i català és molt fàcil entendre, sí.
I pel que fa als viatgers, que us vau trobar allà, hi havia accés de viatgers?
No hi havia massificació, de fet érem els únics catalans que hi havia.
Que estrany,
a la illa.
Perquè te'n trobes a tot arreu, de catalans.
Sí, te'ls trobes a tot arreu, però jo crec que és una destinació que la gent no s'imagina que la pots fer amb un pont de la Puríssima.
Val.
I llavors, és una bona època per anar-hi, perquè els vols són més barats. Vale.
Interessant.
És interessant, sí, perquè en aquest país no és una destinació econòmica, compte. Estem parlant de que, a més, en ser una illa, han de portar molts aliments del continent. I estem parlant que és una illa, així com Tunísia, no? L'altre cop et deia que és una destinació barata per nosaltres, no. La Reunió és més aviat cara. Però, clar, què fem? Si tu te'n vas a fer pícnics, estàs tot el dia a la muntanya i després la majoria de les atraccions turístiques estan a l'aire lliure...
Estalvies per aquí, recuperes.
Correcte, sí. Jo recomano, òbviament, anar al restaurant per menjar, doncs, el menjar típic, però realment no és una illa barata. Per exemple, el que et deia dels vols, no? Nosaltres, per anar-hi, has d'anar via París... és la connexió més ràpida a París, a Charles de Gaulle, o també a Orly. O sigui, jo en el meu cas vaig anar a Air France, ells tenen 20 vols setmanals per anar-hi a la Reunió, però això sí, són 11 hores des de París fins a Saint-Denis. O sigui que són 11 hores que, ja et dic, 10.000 quilòmetres. Estem
són
parlant
molts,
de...
Molts, sí.
Sí, és que estem parlant al sud d'Àfrica.
I escolta'm una cosa, així com fa unes setmanes ens parlaves de Tunísia i ens citaves moltes activitats específiques pel públic infantil, adolescent, en aquest cas, clar, com que es tracta d'una illa tan natural, no hi ha res en concret
per
criatures?
Hi ha parcs per criatures, però jo crec que en aquest cas, per exemple, el meu fill, el fet de banyar-se en una platja sabent que hi ha taurons i que estava protegit per una xarxa, això ja era emocionant,
sí,
per ell.
M'has tret la paraula de la boca, sí, emocionant.
Perquè, clar, ell tota l'estona deia, és que em vull apropar a la xarxa. Em vull apropar a la xarxa, anava, li vam deixar una GoPro perquè pogués fer imatges i deia, vull apropar-me a la xarxa a veure si veig algun tauró.
Vull captar la imatge,
Vull captar la imatge del tauró, clar, perquè ell, de veritat, tu veus la bandera, o sigui, tu veus una bandera que et diu, no et banyis que hi ha taurons, o sigui, que no és una cosa que...
Perill.
Que diu perill, no? Però clar, ells diuen, ostres, aquí potser si me'n vaig amb la càmera i m'hi poso aquí al costat de... Veig un tauró moure's, no? O sigui, ell amb això ja era...
Era feliç.
Era feliç.
Sí.
Amb això ja era feliç. I també tingues en compte que fer excursions a la natura, doncs també, doncs per ells és un al·licient, sí, perquè estan a la natura, també veuen animals diferents, perquè el que és la fauna, doncs veus sargantanes diferents, el que dèiem de les cuques, no? Cuques voladores, això també es crida molt l'atenció, no? És que és culturalment és molt exòtica, molt atípica.
Uh-huh. I la temperatura que va retrobar, quina era?
Ja feia calor. O sigui, jo anava amb roba d'estiu, anava amb vestits, anava... Tot i això, quan fas les excursions a la muntanya, t'has d'abrigar. Perquè, clar, estàs passant a alta muntanya. Uh-huh. Llavors, aquí sí que has d'anar amb una jaqueta, has d'anar, doncs, amb un jersei, o com dic jo, com una ceba, no?, amb diverses capes, i te vas posant les capes quan les necessites o te les vas traient quan ho necessites.
I pel que fa a l'allotjament... Quina oferta us vareu trobar?
A veure, hi ha oferta d'apartaments vacacionals i hi ha hotels, també. Nosaltres vam triar un apartament vacacional que teníem cuina, i la veritat és que molt bé. Sí que és cert que al nivell d'hotel, diguem que has de pagar una miqueta més per trobar-te al nivell d'hotel o d'apartament que trobes aquí.
Uh-huh.
No? O sigui, potser, doncs, és això que et deia, no? Que el canvi no és una illa barata. O sigui, és una illa, doncs, que en algunes coses pagaràs més, no? Però el que és si ja t'agafes el cotxe, un cotxe de lloguer, i vas fent recorregut, i vas fent els pícnics, que ja et dic, pots comprar pícnics per tot arreu, això sí que t'abarateix molt el que és l'estada. I, per exemple, també la benzina és més barata. Això sí que ho vam notar quan vam omplir els dipòsits, no? Que la benzina, doncs, suposo que per ser una illa potser té menys impostos, no? I la veritat és que més en això sí que hi ha algunes coses que vam poder estalviar.
Doncs crec que la noto, a la llista, de viatges. La reunió m'ha agradat molt, tots aquests titulars que ens has donat, aquesta barreja d'Illes Canàries, aquesta bondat del temps en un pont com el pont del desembre, no?
Correcte.
Sí, que mirarem el calendari per l'any vinent, i sobretot la temperatura i aquest espectacle, no?, natural. Que...
I si et trobes el volcà en erupció ja...
Ja rubriquem,
Sí, sí, li posem el llacet al viatge.
Sí, sí, sí. Doncs moltíssimes gràcies, Xus, per aquesta escapada, per aquest viatge, per aquesta inspiració que ens portes cada mes aquí al Viatge Bé, i t'esperem ben aviat.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, adeu. Fins aquí aquest primer Viatge Bé de l'estiu, que us ha portat fins a la Vall Fosca, Andorra, Toledo i l'illa de la Reunió. Salutacions meves i del Daniel Puntí Prats a la realització tècnica. Aprofiteu el que queda de Sant Joan i cap de setmana, i ens retrobem el proper dissabte, serà 1 de juliol ja, a les 3:03 de la tarda. Fins aleshores, que vagi molt bé.
Senyores i senyors, en nom d'Ester Muñoz, gràcies per viatjar amb Viatge Bé a RAC1 i fins dissabte que ve.